Carrer Major, el programa de les ràdios del Camp de Tarragona.
Quan són les 11 i 4 minuts, seguim a Carrer Major. En aquesta tercera hora de programa intentarem jugar a rugby. Passejarem per Reus per fer un tast d'olis, coneixerem el Cineclub Altafulla i acabarem parlant de medi ambient. Tot això aquí, a Carrer Major, el programa fet en 7 emissores del Camp de Tarragona en col·laboració amb la xarxa de comunicació local. Avui volem jugar a rugby aquí a Tarragona, però no sabem si tindrem un camp per fer-ho. Ens quedem a Radio Ciutat de Tarragona.
Estàs escoltant Carrer Major amb Radio Ciutat de Tarragona. RCTGN.cat.
La setmana passada ho explicava el company Jesús Sarmiento, el Club Rugby Tarragona no podrà utilitzar en principi les noves instal·lacions de l'anella mediterrània perquè la gespa no es va projectar per ús esportiu. Per conèixer com ha avançat tot plegat, tenim amb nosaltres a Andrés Lechuga, president de l'entitat. Molt bon dia, Andrés.
Bon dia.
Heu tingut dues reunions aquesta setmana amb l'Ajuntament. Com han anat?
Bé, des de que es va descobrir aquest tema de la gespa, de la qualitat de la gespa, hem tingut diverses reunions amb la regidoria d'esports, amb el cap de gabinet d'alcaldia i ara una altra vegada amb la regidoria d'esports. La regidoria d'esports s'està implicant molt en trobar una solució a aquest tema i esperem que tot l'Ajuntament, que la Junta de Govern de l'Ajuntament s'impliqui de la mateixa manera.
Però de moment es confirma que no podreu utilitzar les instal·lacions de Camp Clar almenys aquesta temporada?
No les podem utilitzar.
En tota la temporada?
En tota la temporada.
Quan vau saber vosaltres la notícia?
La darrera setmana de juliol, ja quan vam fer, era la darrera visita abans de que el sènior comencés la pretemporada el dia 7 d'agost, i va ser en aquell moment quan els tècnics municipals ens van dir que aquella gespa no estava projectada per allò. En el moment que nosaltres vam queixar de l'estat de la gespa, ens van dir, bueno, és que aquesta gespa és de jardineria.
I quan vau rebre la notícia? O sigui, com us va afectar això?
No es pots imaginar-te, després de des de que ens van dir que es faria un camp de rugbi que formaria part del llegat dels jocs, fins ara, la paciència que hem tingut fins que ja el volíem ocupar, hem cregut en la paraula de tothom, he tingut paciència, hem demanat paciència als socis perquè ja és una història que l'arrosseguem des de la fundació del club fa 32 anys i ara ens han demostrat que aquesta paciència i aquesta és que al final és innocència nostra. Ens han deixat en evidència a la Junta, a mi com a president, davant dels 300 socis.
Però us han donat explicacions de per què van col·locar una gespa que no es pot utilitzar per jugar a rugby, que és de jardineria, o no sabeu per què?
No sabem per què.
I quina solució us han proposat? Ara, de moment, esteu entrenant al riu Francolí.
Sí, ahir va començar l'equip sènior al Francolí, amb bicicletes, gossos i mosquits, i molt ben acompanyat, sí. I la solució passa per aprofitar aquella esplanada i fer un camp de gespa. Ha de ser un camp de gespa artificial, perquè en aquestes latituds on estem, amb la calor que fa i amb l'estrès que patirà aquell camp amb el nostre club, perquè estarà ocupat de dilluns a diumenge, perquè tenim totes les categories, des dels nens de 4 anys fins als veterans, serà molt difícil que es mantingui un camp de gespa natural, a part de la despesa que suposa. Un camp de gespa artificial representa una despesa inicial més gran, però a la llarga és un estalvi en aigua i en manteniment.
Per tant, la solució seria canviar la gespa del camp de rugby de Camp Clar.
No és ni canviar-la, és aprofitar l'esplanada i a sobre doncs posarien tota la part, desconec les parts d'un cap de gespa artificial, però serà que primer li posen com una capa de gravilla per drenatge i després ve la gespa i tot això.
No? Entenc que això és el que s'està parlant a l'Ajuntament.
Sí.
Perquè vosaltres també havíeu entrenat a la laboral, però enguany de moment no ho podeu utilitzar, aquell recinte.
Ara no podem utilitzar perquè els camps estan en manteniment, a l'agost la laboral està tancada, tot i que estem parlant amb ells, a veure si podem fer alguna cosa, no podrem trepitjar la gespa dels camps de la laboral fins a finals de setembre. Tenint en compte que la competició comença a finals de setembre, ens trobarem que l'equip sènior no haurà entrenat en un camp sencer, en condicions, fins... Bueno, quan arribi aquella data. És veritat que la regidoria d'esports i el patronat ens estan buscant una solució a veure que si tenim algun lloc municipal per poder entrenar.
A tot això, els partits, quan comencen? Perquè si fins a finals de setembre no podeu disposar del camp de rugby de la laboral...
El darrer cap de setmana de setembre.
Per tant, començarà just la temporada ahir en aquell camp.
Sí.
Ara comentaves que el sènior ja ha començat a entrenar, els altres equips quan ho aniran fent?
La setmana que ve.
Com han anat aquests primers entrenaments?
No, només han fet un i... Què vols que et digui? La gent està decebuda. Perquè tothom tenia la il·lusió de ja entrenar al camp de l'Anella i ara es troben entrenant al riu.
I suposo que entrenar també al camp de l'Anella suposava poder utilitzar instal·lacions com vestuaris d'allí, no?
Sí, de fet el camp, que en principi era la nostra queixa, l'únic que tenia era l'esplanada, els pals, les porteries, i la il·luminació. Uh-huh. I la nostra queixa era que faltaven banquetes, que faltaven grades, que faltava un magatzem, vestuaris. I aquesta era la nostra queixa, fins que vam descobrir que, a banda de tots aquests serveis complementaris però necessaris per jugar i per competir, ens trobem que ja ni la gespa és vàlida. Per tant, no podem fer res amb allò.
La setmana passada denunciaves el tracte que havíeu rebut per part de l'Ajuntament a través d'una carta que enviaves als socis. No sé si això ara, aquesta setmana, ha començat a canviar.
Sí que ha canviat, ja et dic, per part de la regidoria d'esports estan buscant una solució. Em sembla molt bé, però ja, ara hi ha una relació de desconfiança i s'ha d'entendre això. S'ha d'entendre això perquè hem confiat molts anys i ara volem una solució, però aquesta solució la volem ferma, tangible. Fins que no arriba això, seguirem lluitant.
Perquè fa anys que reclameu un camp de rugby, no és una petició d'ara.
32. I quan el vam tenir, quan el Nàstic va pujar a primera, ens el van treure. I ens van enviar a la laboral amb la promesa que tindríem un camp. Estem parlant, no recordo quan va pujar el Nàstic a primera.
2006, crec, si no recordo
doncs,
malament.
Portem tots aquests anys a la laboral pagant un lloguer i per un club com el nostre, amateur, amb 300 socis, que viu de les quotes, pagar el lloguer d'aquestes instal·lacions és un perjudici molt gran. I esperàvem alliberar-nos d'això i pagar el preu públic que tingui l'Ajuntament i ara tornem una altra vegada a haver de suportar aquesta despesa.
Precisament pel club vull demanar com es troben aquests moments al club rugby, tant esportivament com econòmicament.
Econòmicament ens trobem bé perquè hem fet una feinada els darrers anys per consolidar-nos a aquest nivell i... però tampoc és per tirar coets. Mira, si jo t'explico, la gran despesa del club, nosaltres tota la competició la fem fora. Lleida, Barcelona, Girona, què passa? Que cap de setmana sí, cap de setmana no, tots els equips surten fora. I això és una despesa de desplaçaments molt gran, molt gran. Llavors, econòmicament, podem suportar això, que ens és difícil suportar el lloguer de les instal·lacions. Molt, molt. Tenim l'ajuda de patrocinadors i això ens salva una mica. A nivell esportiu, el club està millor que mai. Uh-huh. Tenim més jugadors i jugadores que mai. Tenim totes les categories, des del sub-4, és mixta fins al sub-16, fins als 16 anys és mixta. I després tenim sènior masculí, sènior femení i equip de veterans.
L'any passat el sènior femení va portar bastantes alegries.
Sí, van arribar a la final i bueno, van acabar segones, però molt bé, la veritat.
Què n'espereu d'aquesta temporada? a part d'aconseguir un camp de rugby, que això és una obvietat.
Què esperem? Sempre esperem millorar la temporada anterior. Això és el que nosaltres ens proposem. Tampoc podem... Sí que mirem a les categories nacionals, sempre mirem cap a dalt. Però per fer això has de tenir unes instal·lacions en condicions, un pressupost bastant més elevat i una plantilla més àmplia. Però ja arribarà, estem treballant per això. Estem treballant molt en l'esport base, l'escola del club, perquè aquests nens que comencen des de la base arribin a l'equip sènior formats i que ens donin moltes alegries.
I ja per anar acabant, Andrés, abans has comentat que teniu més gent que mai al club de rugby. No sé si l'esport del rugby aquí al Camp de Tarragona ara mateix gaudeix d'una bona salut.
Gaudiria de més bona salut si estiguéssim en un lloc accessible i visible. Què ens passa? Estem a la laboral, la línia d'autobusos de la municipals és escassa, els caps de setmana no hi ha autobusos i és molt difícil arribar al complex. No es pot anar caminant perquè has de passar per l'autovia i, a més, què passa? Que no es veu ningú, no tens cap visibilitat. Quan estàvem a Camp Clar, els anys que vam gaudir d'un camp, hi havia molta gent que veien jugar nens, ens veien jugar a nosaltres i s'apropaven, preguntaven, volien provar. Moltíssima gent. En canvi, ara...
És més difícil.
Si no és per vosaltres. I pel diari, ningú s'assabenta de que hi ha rugby a Tarragona.
Andrés Lechuga, president del Club Rugby Tarragona, esperem que aconseguiu aquestes instal·lacions, que aconseguiu aquest camp, si no és aquesta temporada que ja ens has dit que segur que no, la temporada que ve, i que pugueu fer-vos encara més gran.
Ja et dic, nosaltres ara lluitarem i lluitarem per aconseguir això.
Moltes gràcies per venir aquí a Carrer Major, Andrés.
A vosaltres per donar-nos el suport i la visibilitat i que la gent pugui saber de primera mà tot el que està passant.
Entrem a la biblioteca del carrer Major.
Aquest 2018 es celebra el centenari del naixement de Maria Aurèlia Capmany. Ella és una de les intel·lectuals més lúcides i completes de la Catalunya contemporània. Novel·lista, dramaturga i assagista, destaca també com a activista cultural, feminista i antifranquista. Mai no va quedar al marge dels canvis que s'havien de produir al país, ni tan sols quan el dictador encara era ben viu. Va destacar també com a dona de teatre i com a professora, exercint la docència durant els anys 40 i 50 a l'Institut Albéniz de Badalona i a l'Escola Isabel de Villena de Barcelona. Avui portem la seva novel·la, Betúlia. Betúlia és el títol de la segona novel·la de Maria Aurèlia Capmany, la que ella considera la seva primera novel·la ben seva. I descriu els clarobscurs d'una ciutat trista i pobra que creix de manera desordenada. La protagonista de la novel·la enceta des de les primeres pàgines de la història un viatge a la recerca de la felicitat, encara que l'enfila per un camí equivocat, perquè el paradís perdut de la innocència no retorna mai. Contràriament al que s'ha dit, el nom de Betúlia no té relació amb la romana Baetulo. La paraula Betúlia és origen semític i és el nom d'una ciutat bíblica. És evident, però, que l'autora juga amb les semblances dels dos noms. Aquest és el primer volum de la col·lecció Nimbus, mitjançant la qual l'editora Nautilus, Comunicació i Cultura pretén anar recuperant l'obra d'autors clàssics de la literatura catalana. Entre ells, els llibres que us portem avui. Aquest en concret titulat Betúlia, de Maria Aurèlia Capmany.
quan són les 11:19, gairebé arribem al migdia, volem fer un tast d'olis, per això hem de sortir dels estudis. Anem cap a la nova ràdio, on el nostre company Arnau Martínez està voltant.
Estàs escoltant Carrer Major, amb la nova ràdio, lanovaradio.cat.
Arnau, crec que ara encara no pots menjar, no?
No, de moment no puc menjar, però ja tinc un pa amb xocolata aquí, Marina, que fa una bona pinta.
A veure, què us passa avui, que tots en parleu de xocolata? El Toni Mateos, tu... A veure, sí, sí. Què és això de fer tanta enveja?
Heu parlat del curculio nucum, no? Avui també.
Hem parlat del curculio nucum i tu, a mi m'havien dit que anaves a tastar olis, però ara estàs en xocolata. Com ha anat?
Doncs sí, ara ens ho explicaran aquí perquè tenim pa amb xocolata, però tenim oli siurana. I és que avui hem sortit a la fira, al centre comercial, que per passar millor l'estiu, el centre organitza diversos tastos cada dia a les 12 del migdia, just quan acabem el carrer Major, Marina, així que hi podem anar.
Segur que tu vas a més d'un, no l'enganyis.
I tant. Avui toca olis, demà vermut, així que ja ho tenim tot agafat.
Doncs demà és el dia, Arnau.
Avui, però, tenim l'Eudald Salvat, que és membre del panell del tast oficial d'olis verges d'oliva de Catalunya. Bon dia, Eudald.
Hola, molt bon dia a tothom.
Què és ben bé això del panell de tast d'olis d'oliva verge de Catalunya? Que el nom és llarg, també?
Bueno, el nom és llarg, però intenta resumir una miqueta la nostra funció. Nosaltres som unes 25 persones de tot Catalunya que estem entrenades per tastar un aliment. En aquest cas, com que som el panell de tast oficial d'olis d'oliva, doncs som les persones a nivell català encarregades de tastar i de classificar i d'ajudar el sector relacionat amb els olis d'oliva.
És un servei de Generalitat, si no m'equivoco, no, que es troba aquí a Reus.
Sí, normalment els serveis així més oficials sempre són a Barcelona, però justament en el cas de l'oli d'oliva, doncs la seu del nostre panell és justament aquí a Reus, a l'estació enològica, l'antic edifici modernista que es troba al passeig Sunyer.
I una mica, quines tasques realitza aquest panell?
Bàsicament les nostres tasques estan relacionades amb aquest servei que donem al sector. Per un costat, som els encarregats de classificar comercialment els olis d'oliva. Quan anem a la botiga o al supermercat tenen diferents categories comercial. El de la màxima categoria s'anomena oli d'oliva verge extra. Això vol dir que un panell, és a dir, un grup de persones entrenades per tastar un aliment, el troben de les millors característiques possibles. Si pel motiu que sigui hi ha diversos defectes, doncs llavors va baixant de categoria i això és una miqueta el que ha de posar a l'etiqueta. Verge extra, verge o un oli refinat, que és el que al súper trobem amb el nom d'oli d'oliva, aceite d'oliva.
Eudald, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quines diferències hi ha entre tots aquests olis que ara comentaves?
Doncs bàsicament, si l'oli és de la màxima qualitat, tindrà un molt bon fruitat. El fruitat és aquella aroma, és aquella sensació que notem bàsicament amb nas, que ens recorda l'oliva fresca i sana. Això serien els olis de la màxima qualitat, un bon fruitat que pot ser més aviat verd o madur en funció del moment de la collita. És lògic que si l'oliva és més verda, el fruitat surti més verd, i si l'oliva és més madura o bé han passat ja mesos des del moment de la collita, el fruitat sigui més madur. En canvi, els olis d'inferiors qualitat doncs van perdent aquesta sensació del fruitat i inclús poden anar apareixent alguns defectes deguts pel pas del temps, i això és el que els fa baixar de categoria.
Cada cop hi ha més gent interessada per fer un tast d'olis?
Bé, de fet, en general, la gent cada vegada s'interessa més pel consum dels productes de qualitat. Lògicament, l'oli d'oliva és un dels grans productes de la dieta i de la cultura mediterrània i, per tant, sí, cada vegada doncs, notem que hi ha més aquesta necessitat de conèixer aquest producte tan nostre, perquè és una llàstima que tinguem grans olis al nostre abast, doncs a la millor no els coneixem o no els comprem perquè no estem avasats a conèixer les característiques o les qualitats organolèptiques sensorials dels bons olis d'oliva.
Marina, aquí ja tenim uns gotets amb un ditet d'oli d'oliva a siurana. Ara començarem a fer el tast, si ens expliques una mica com funciona, perquè vosaltres també feu aquesta tasca de divulgació, no?
Sí, a part d'aquesta funció una miqueta més legal, que és la classificació, doncs també creiem que és molt important transmetre aquests coneixements als consumidors, a les persones que al cap i a la fi són les que han de fer servir aquests productes, ja sigui a la cuina de casa o bé ja sigui al restaurant o les botigues més especialitzades. Nosaltres fem servir, com tots els tastadors del món, una sèrie de normes. Hem de complir una sèrie de normes. Una d'elles és la copa oficial de tast. És una copa que és tancada en la seva part superior, perquè així se concentren més bé els aromes i en canvi és més plana per la part de baix per donar, per poder donar una miqueta d'escalfor. Aquesta sensació, aquest escalfor que se li dona, afavoreix la sortida dels aromes positius. La normativa ens diu que l'oli ha d'estar a uns 28 graus aproximadament, per tant avui segur que complim aquesta característica.
O el supereu, passa, o el supereu.
De vegades passa en ple hivern que li han de donar una miqueta d'escalfor per poder ajudar a que surtin aquests aromes positius.
Eudald, ara comentava l'Arnau que aquí ja teniu uns gotets amb oli. Explica'ns quins olis teniu al davant.
Bueno, ara aquí mateix només he portat un oli. Quan fem el tast en tastarem més, en tastarem com a mínim tres, però ara aquí només he posat, perquè el puguin tastar els seus companys, l'oli oficial que ens ha proporcionat la denominació d'origen siurana, que és justament la del territori on ens trobem. És un oli molt equilibrat, és un fruitat mitjà intens que combina sensacions verdes i madures. A la vegada en boca té un pèl de dolç, un pèl d'amarg i un pèl de picant, però de manera molt equilibrada, de manera que qualsevol persona el trobaria agradable. A vegades pot ser que ens trobem alguns olis que són molt verds o molt amargs i llavors hi pot haver persones, doncs, que pel motiu que sigui, doncs, no li acabi de fer el pes, no? Però en aquest cas és un oli triat perquè agradi, és un oli de la denominació d'origen siurana, aquí on ens trobem al nostre territori, i com et dic, és un oli molt equilibrat, molt fruitat, que ens recorda a les característiques de l'oliva que està feta, que és l'arbequina. Ens recorda notes d'ametlla, notes de tomàquet, inclús algun noten de plàtan verd. Això fa que si aquestes característiques, que potser algú diu, l'Eudald això s'ho està inventant, però no, és veritat que...
No sé si trobarem tantes coses com el testem.
Si un oli té un bon fruitat i alguna d'aquestes coses, vol dir que s'ha fet correctament, perquè si no, això desapareix totalment i ens queda un greix, simplement un oli, un greix. Uh-huh. En canvi, si a més notem aquestes altres virtuts, doncs podem dir que és un oli verge extra de qualitat.
A veure, Eudald, això com ho hem de fer? Com hem de tastar l'oli?
Bueno, són dues fases. La primera fase és olfactiva, per tant jo ara estic agafant la copa, me la poso al nas i olorem.
Arnau, fes-ho tu també i digue'ns quina olor fa, va, home.
Això és difícil.
Oli.
Bueno, això és el fruitat, això que tu amb les teves paraules dius oli, això és el fruitat. I el fruitat pot ser més intens o menys intens. Si el notes és que és intens, perquè si no hi hagués fruitat no el notaries.
Em recorda l'olor que fa les cooperatives, no?, de quan anem a veure com es premsa les olives.
Molt bé. Les persones que han tingut la sort de poder anar a un molí, a una premsa, uh-huh, just al moment en què estan produint-se l'oli, s'estan molent les olives, doncs justament aquesta és l'olor, això és el fruitat. Això amb el pas del temps, pensa que això és el mes de novembre, desembre, ara estem en ple agost, si aquesta olor es conserva, és que l'oli en tenia amb molt bona intensitat fa 6, 7, 8 mesos. Si això hagués desaparegut, doncs voldria dir que l'oli és més aviat justet.
Eudald, i ja per anar acabant, si anem a un súper i volem comprar oli, com sabem quin oli és bo i quin oli no és bo?
Bé, primer has de tenir la confiança de la botiga o del súper que te'l ven, això per un costat. Uh-huh. Després, s'ha de mirar l'etiquetatge. És evident, tots els productes han d'anar ben etiquetats i han de saber interpretar l'etiqueta. Primer, si diu oli verge extra, doncs ens està dient que és de la màxima categoria. Si no diu oli verge extra i diu, per exemple, oli verge, doncs vol dir que és una categoria inferior. I si diu simplement oli d'oliva, doncs serà un oli que no era de gran qualitat, però que se'l refina per poder-li donar una miqueta d'aroma i de gust. Per altra banda, hem de buscar si té o no té denominació d'origen. És a dir, els olis que s'envasen dins d'una denominació d'origen és aquesta denominació, que el Consell Regulador, les persones tècniques que hi treballen, que vetllen, que se'n cuiden que l'oli sigui de la màxima qualitat. Per tant, si posa l'etiqueta verge extra i a l'etiqueta posa també denominació d'origen, doncs serà un oli de gran qualitat. Però a la vegada hem de mirar també la data de caducitat. La data de caducitat, doncs, ens diu quin és aquell temps, aquells mesos de consum preferent. No vol dir que un oli l'endemà d'aquella data de caducitat desaparegui o exploti o es torni fet malbé, perquè és un procés natural lent. És un procés que a base de mesos, doncs, els olis van perdent aquestes virtuts. Però normalment es recomana entre un any o un any i mig a partir de la data de l'envasat. És aquests 12 o 18 mesos a partir de la data de l'envasat.
Doncs moltes gràcies, Eudald Salvat. Et deixem aquí ensenyant a l'Arnau com tastar els olis, perquè després...
Nosaltres anem tastant, que ens hem quedat amb l'olor, ara seguirem.
Exactament, perquè després pugui venir als estudis i ens expliqui com els ha tastat i, sobretot, ens porti oli.
Així ho farem.
Molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tots dos.
Fins ara.
papers and not the news.
L'estiu sona al carrer Major.
Si parlem de música rock, el festival per excel·lència d'aquest gènere al Camp de Tarragona és el Pintor Rock. Es tracta d'un festival jove, però que ja ha realitzat diverses edicions. La primera es va fer l'any 2011 a Cabra del Camp. Durant aquests anys el festival ha canviat d'ubicació fins a 3 cops. De Cabra del Camp va passar a Tarragona i de Tarragona actualment es realitza al Morell. També ha canviat la seva durada, ja que inicialment i fins l'any 2016 només durava un dia. A partir de 2016 la seva durada es va allargar a 2 i aquest 2018 serà de 3 dies. Actualment també es disposa d'una zona d'acampada per totes les persones que hi van, ja que inicialment no era així, es realitzaven altres activitats més enllà dels concerts. Per l'escenari del Pintor Rock han passat artistes com Boicot, Seguismundo, Barricada, La Raíz, Desacato, Bongo Botraco, La Gossa Sorda, Habeas Corpus, Smoking Souls i Banda Basote. Enguany Boicot repeteix, també Desacato i Seguismundo, Toxicómano. És un festival que es fa a la tardor, normalment a finals d'octubre, i aquest 2018 es celebrarà de l'1 al 13 de novembre.
Marxem cap a Altafulla per parlar de cinema, més concretament del Cineclub Altafulla Link, una entitat que dona l'oportunitat de gaudir de sessions de cinema a la fresca als vilatans i vilatanes del municipi.
Estàs escoltant Carrer Major amb Altafulla Ràdio, 107.4 FM.
Marc Pérez, tu ets més de crispetes salades o de crispetes dolces?
Dolça, sense cap tipus de discussió, eh?
Sempre t'equivoques, Marc. Havies de dir salades, home.
Per a gustos colors, no?, que diuen. I en aquest cas, mai millor dit.
Exacte, perquè les crispetes dolces sempre són de colors.
Ara m'has fet venir una miqueta de mono de crispetes, així que hauré de venir a veure la pel·lícula d'aquest divendres, abans d'avançar més coses, però deixem que ens ho expliqui el nostre convidat, José Manuel Ruiz, responsable o un dels responsables del Cineclub Altafulla Link. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, l'any passat van convidar Guillermo Alonso i enguany hem tingut l'oportunitat de convidar-te a tu, tot per comprovar que el Cineclub Altafulla Link segueix al peu del canó.
Doncs sí, afortunadament, continuem endavant fent propostes de cinema durant tot l'any, per tothom, per tots els vilatans i vilatanes d'Altafulla i la gent del voltant que vulgui gaudir del cinema.
Enguany vau encetar les sessions de cinema a la fresca amb Goodbye Berlin, i bé, com va anar aquesta primera de les dues sessions?
Doncs força bé, la veritat, va estar molt bé, va venir bastant gent i tal, la gent que va venir li va agradar força la pel·lícula. Fins i tot van venir estrangers que també van voler veure la pel·lícula i van estar allà amb nosaltres. I ja tens, o sigui, jo crec que era una pel·lícula genial per començar a l'estiu, perquè és una road movie jove, molt fresca i molt ben portada. I com deia, doncs això, la gent que va venir a veure la pel·lícula li va encantar.
I aquest divendres quina pel·lícula heu triat?
Doncs aquest divendres fem una pel·lícula molt, molt per tots els públics, però més que res també doncs, pel públic infantil, que és el bebé jefazo.
Quin criteri utilitzeu per triar les pel·lícules?
Doncs bé, una mica en funció de l'activitat i del públic cap a on anem, és a dir, com deia nosaltres, com a Cineclub, doncs, tenim una programació regular durant tot l'any, i doncs, aquí anem doncs, a triar una sèrie de pel·lícules que considerem que són importants, que s'han de veure i que per diferents motius doncs, no són fàcils de poder veure doncs, als cinemes comercials que tenim al voltant. Però quan arriben aquestes dates especials, com pot ser doncs, això a l'estiu o al Nadal, i tal, doncs, tenim altres criteris i en aquest cas doncs, són sessions que també fem en col·laboració amb l'Ajuntament doncs, per portar el cinema al carrer i perquè tothom pugui gaudir del cinema. Llavors, doncs, busquem de les pel·lícules una mica això, no? Doncs perquè puguin ser fàcilment visibles, doncs, per qualsevol, per tot tipus de públic. I concretament a l'agost, doncs, busquem una pel·lícula que sigui molt, molt això, fàcil, doncs, perquè tothom pugui gaudir de la pel·lícula, li agradi i li passi una molt bona estona. I creiem que en aquest cas el que es fa realment ho pot aconseguir molt bé.
Tinc entès que només feu dues sessions. Per què només feu dues sessions?
Bé, per qüestions de, també d'agenda i de més. O sigui, nosaltres, en funció de les, això, de les propostes o de l'agenda que hi ha durant tot l'estiu, doncs, proposem les pel·lícules i generalment doncs, això, una sessió al mes.
Heu pensat fer-ne més?
Sí, bueno, de fet, en el seu moment vam començar a fer una mena de prova pilot, que era doncs, a les tardes de cinema, que ho vam fer l'any passat, i d'alguna manera doncs, fèiem això, portàvem el que t'explicava abans, doncs, el cineclub, el que proposa el cineclub és pel·lícules que creiem que s'han de veure i que poden agradar a moltíssima gent, a tothom, però això, que no són pel·lícules fàcilment visibles perquè no te les porten als cinemes de per aquí, no? I llavors s'ha de fer més esforços per poder aconseguir aquestes pel·lícules i portar-les. Però, per altra banda, doncs això, vam començar a fer les tardes de cinema, que el que volia era portar un cinema per tot tipus de públic al poble, no? Recuperant una mica el cinema de barri, el cinema de poble. Com deia, vam fer una prova pilot d'això, va funcionar força bé, però ara de moment doncs, és una cosa que la tenim una mica aquí aparcadeta fins que es conclogui doncs, la reforma de la Violeta i tal, i llavors doncs, un cop això estigui, doncs, tornar a poder oferir aquesta proposta al poble. Però sí que és una cosa que tenim en ment doncs, de poder compaginar i poder portar aquestes dues activitats al cineclub i les terres de cinema a partir d'això que la Violeta estigui disponible.
Durant la resta de l'any acostumeu a fer també doncs, més sessions. En quina freqüència la realitzeu, sense tenir en compte ara doncs, aquest tema de la Violeta?
Doncs això, com nosaltres intentem fer sempre una sessió al mes. Sempre, a més tenim una pel·lícula cada mes. En algunes circumstàncies excepcionals i tal, doncs hem fet alguna sessió més. Jo no sé, doncs, per exemple, algun any doncs, hem fet, bueno, ho portem fent des de fa un parell d'anys, o sigui, fem una col·laboració amb el Festival Rec de Tarragona, i llavors doncs, abans que arribi el festival doncs, es fa una sessió especial, com deia, en la que portem alguna pel·lícula de les que es van veure al Rec de l'any anterior. I una mica, doncs, això, doncs, convidar la gent que hi participi i que vagi a veure un festival internacional de cinema que tenim aquí al costat i que moltes vegades no se li fa el cas que realment mereix perquè això, perquè també fan unes propostes de cinema molt interessants. I és això, doncs, com a mínim tenim aquesta sessió mensual, però sí que intentem, en la mesura que puguem, doncs, intentar fer una sessió especial. També per, bueno, per qüestions de logística i tal, doncs de moment tenim això, una sessió al mes, però sí que ens agradaria doncs, poder fer unes sessions si fos possible.
Pel que fa al públic, els turistes i la gent que té Altafulla a la segona residència acudeixen a aquestes sessions de cinema a la fresca o hi ha més gent d'aquí del poble que habita doncs, durant tot l'any?
Mira, és... Si fa no fa és una cosa que va una mica al 50%, per dir-ho així. No? O sigui, afortunadament tenim un públic d'aquí del poble que és bastant fidel i que sol venir a les sessions del cinema, tant al cineclub com a les que es fan així de cinema a la fresca. I públic nou, doncs, que també, és a dir, públic d'aquí del poble que també li interessa aquestes propostes i venen. Però a part d'això, doncs, també hi ha molta gent que està de vacances i que veu doncs, que té una proposta doncs, per passar la tarda, la nit amb els nens, molt divertida, i que també s'hi apunten. Per tant, ja et dic, veiem això, no? Cares conegudes, cares noves, i gent de tot arreu. I ja et deia, i esperem doncs, que en aquesta sessió també vingui molta gent de la que està de vacances, també doncs, estrangers i tal, que més ens agradaria que ja comptéssim i vinguessin a veure el cinema. I això, també a vegades doncs, no se solen bé com pot anar cada sessió, no? Però en principi esperem que la gent gaudeixi i vingui.
José Manuel, és important apropar el cinema a la gent?
És molt important, sí, perquè el cinema no deixa de ser cultura, però també és un reflex de nosaltres com a societat. És a dir, a part de pel·lícules com aquesta, de Deje Faz, o de no deixa de ser una pel·lícula d'animació i que presenta una situació fantàstica, hilarant i molt divertida, però que no deixa de ser una invenció, el cinema t'acosta molt a mirades diferents sobre la realitat i et dona a vegades punts de reflexió molt interessants. I moltes de les pel·lícules que portem al Cineclub les escollim amb aquest criteri, és a dir, el problema és mostrar mirades diferents i punts de vista sobre situacions de la vida quotidiana o no tan quotidiana, o de realitats que tu no coneixes i que poden estar passant a l'altra banda del món, que poden ser força interessants, no? I moltes d'aquestes situacions, aquestes preguntes es fan a través d'una trama que atrapa, que enganxa i que, a part d'entrevenir, doncs això et fa reflexionar. Per tant, creiem que el cinema és una font inesgotable de coneixement i d'entreteniment i la cultura, i per això creiem i per això ho defensem, no? O sigui, per això volem continuar mantenint el cinema Altafulla i creiem que això, que les propostes que es fan tenen tot això, aquest material que ho fan força atractiu.
José Manuel, doncs que pugueu mantenir el cinema Altafulla molt de temps més, i ens quedem amb això, que el cinema també és cultura. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies a tu també, Marc, i a veure si canvies el gust de les crispetes i et passes a les salades, que no només t'ho demano jo, home.
Difícil, el trànsit ja l'he fet fa anys, eh?
Merci, Marc, ens veiem.
A veure.
Explica la llegenda que Altafulla vivia aterrida per les bruixes quan el mossèn Joan va idear una manera de fer-les fugir del poble, el soroll de les campanes. Altafulla viuria tranquil·la i en pau mentre es pogués escoltar el repic de les campanes. Les bruixes, preocupades per aquest descobriment, van reunir-se en aquelarre i van decidir enderrocar el campanar. Així, es van reunir un dissabte a la nit al peu de Sant Antoni, es van convertir en corbs negres i pedra per pedra van començar a desmuntar el campanar. Quan només quedava una campana, el mossèn les va descobrir i entre tot el poble les van fer marxar. A dia d'avui, aquest continua sent l'únic campanar inacabat i amb una sola campana del territori.
Canten i dansen i esgripen ben fort, ensenyant les dents tot saltant pel foc. Són les bruixes, són les bruixes i els seus nens.
Encetem nova secció al programa de la mà d'Ona La Torre. Els companys de l'emissora de Torredembarra ens portaran a conèixer una mica més el nostre entorn i ens donaran consells sobre com tenir-ne cura. I ho faran de la mà d'experts col·laboradors de les diferents entitats mediambientals que treballen al territori. Avui la Carol Cubot es troba a l'exterior per parlar amb l'Anna Arall de l'associació mediambiental La Sínia.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ona La Torre. 107.0 FM.
Carol, avui tots sortiu dels estudis. L'Arnau, ara tu on ets exactament?
Sí, fixa't, i això que fa moltíssima calor encara, però bé, sempre ve de gust sortir. Doncs ara som als horts de Can Dània, al viver de Can Dània. Nosaltres en aquesta secció de Medi Ambient de Dona la Torre que portem aquí al programa Carrer Major, el que farem serà parlar amb les diferents entitats ecologistes que treballen a Torredembarra i també a la resta de municipis d'aquí al voltant, a Altafulla també, a Tarragona. Parlarem amb l'associació mediambiental La Sínia, parlarem amb el GEPEC i també amb Ecologistes en Acció. Nosaltres aquí a Can Dània, qui gestiona aquests horts és l'Associació Mediambiental La Sínia, juntament amb una altra entitat, i l'Ajuntament, sobretot l'Ajuntament de Torredembarra, evidentment, perquè són horts de titularitat municipal. Tenim aquí a l'Anna Arall, que s'encarrega també de coordinar una miqueta tot plegat, i primer volem saber, conèixer què és aquest espai, per qui no ho conegui, què és Can Dània, què són els horts de Can Dània.
Bueno, com molt bé has dit tu, els horts de Can Dània són uns horts que gestiona l'Ajuntament de Torredembarra i que fan servir doncs, avis i àvies o gent que d'alguna manera es decideix que puguin fer-los servir, aquests horts tan xulos. Són gent que es passen aquí tot l'any i que van fent molta feina i que tenen uns horts preciosos. I després una altra activitat que també s'hi fa és el viver municipal de Can Dània, que això sí que ho gestionem, la Sínia. El que fem és fer créixer plantes que són molt petites, que venen de viver. Les anem trasplantant fins que es fan grosses i després les podem posar en espais que tinguin prou interès per Torredembarra, com per exemple jardins, o si ens demana la brigada de jardineria una planta determinada, doncs és a la que ens dediquem una miqueta més, o si per exemple allà al Pou de la Torre, on hi ha el Parc de les Papallones, doncs allà hi hem plantat un munt de plantes d'aquestes. I ara actualment estem col·laborant amb estem fent també el Casal d'Estiu de Torredembarra, que és una activitat que es promociona des de joventut, i nosaltres hi participem com les altres dues entitats ecologistes, i el que hem fet entre tots i totes ha estat una espiral d'aromàtiques. Llavors hem agafat moltes de les plantes que teníem al viver municipal de Can Dània i hem fet una espiral a la mar de bonica, bastant gran, amb moltes de les aromàtiques que teníem aquí plantades al viver, que estaven fent créixer.
A banda de la visita dels alumnes del casal d'estiu, aquí normalment què és el que s'hi fa o qui ve a cultivar aquests horts?
Bueno, això els avis, molts avis, els usuaris i usuàries que utilitzen aquest servei que els ofereix l'Ajuntament. A part d'ells, que són qui fa els horts, tenim això algun col·laborador que està fent un petit hort mig escolar, un hort per explicar una mica què és l'agricultura ecològica, i després això els vivers, i bueno, ja la gestió dels vivers i tot això, doncs també tenim doncs, els camps de treball internacional que abans venir, els camps de treball normals de la gent que van venir també, i voluntariat, vull dir que de tant en tant venim amb estudiants de l'IES Horticultura de Reus, bueno, amb gent que vol fer les pràctiques, doncs els ensenyem i els expliquem i ens ajuden. Doncs tots aquests són els usuaris i usuàries que utilitzen aquest espai.
Amb l'excusa de visitar els horts, volíem parlar avui de cultiu ecològic, no? Perquè aquí... es fa principalment, es fa cultiu ecològic sense químics. Bé, jo dic sense químics i em quedo tan ample, però potser una persona que en sàpiga, que m'ho expliqui més bé, no? Que és per això que està l'Anna Arall avui aquí, ens explicarà doncs, què és el cultiu ecològic, pensant sobretot en el que s'està fent aquí.
Doncs mira, el cultiu ecològic ens semblava que era una cosa que abans era de molt poqueta gent, que molt poca gent fèiem. A poc és una cosa que es va establint amb molts horts molt més grans que es dediquen a vendre'n i a vendre agricultura, fruita i verdura orgàniques, perquè estem veient que és justament que és molt millor per la salut, que és molt millor pel planeta i que per tant molta gent doncs, ja està fent tots els seus horts en aquest plan, en el plan orgànic, biològic, ecològic, com li vulguis dir. Consisteix bàsicament en observar millor la terra, en fer que les plantes creixin més a poquet, en intentar fer rotació de cultius. Si un any has plantat cebes en un lloc, l'any que ve no n'hi plantis, planta-li una altra hortalitza, que facis servir el compostador com una eina que també pot estar a l'hort i que facis servir el que surt del compostador com a adob per a aquesta terra. L'agricultura ecològica es basa sobretot en això, en un respecte per les plantes que tu conrearàs i un respecte per la terra on vivim. Perquè ja ho sabeu, si posem fitosanitaris i porqueries d'aquestes, de químics i tot això, penseu que nosaltres, si utilitzem l'aigua del subsol per beure, tots aquests químics s'hauran baixat cap a sota de la terra, hauran contaminat aquest subsol on tenim l'aigua per beure, i llavors és que ho estem fent molt malament. Vull dir que el que hem de fer és això, pues intentar fer servir el mínim de fitosanitaris o només els que estan permesos, que n'hi ha alguns, per tal això de preservar la terra, sobretot la nostra terra propera, a prop d'on vivim, perquè és que si no, molt malament.
Què anava a dir? És una moda això d'ecologista o ja és una cosa que ja s'està implantant, ja és veritablement estandarditzat, diguéssim?
Fa uns anys podíem haver parlat de moda, però jo crec que ara mateix se n'està donant compte moltíssima gent que és que ha de ser així, que finalment serà així en la majoria de casos, la majoria d'horts seran orgànics i ecològics, n'estic segura, perquè els joves que comencen a fer-se pagesos, doncs ho tenen molt més clar i a poc van fent que els conreus es transformin de l'agricultura convencional, on només feien una sola planta, vinga va, tot enciams, doncs ara no, ara fan unes tiretes un trosset amb enciams, un altre trosset amb tomàqueres, un altre trosset, vale? Perquè hi hagi biodiversitat al mateix hort i perquè tot sigui una mica més normalitzat, perquè és així com hauria de ser l'agricultura.
I com ho accepten els usuaris habituals? Suposo que ja ho tenen molt assumit, que han de treballar d'aquesta manera. No sé si venien amb recança o amb actituds adquirides anteriorment, si aquí tenen allò intenció, ostres, m'ha sortit aquesta plaga, li vaig a tirar qualsevol cosa.
Vaig a ser dolenta, vale? En principi, a ells se'ls explica que ho han de fer així, ho han de fer, han de fer el cultiu seu, ha de ser ecològic, que no hi podran tirar ni aquelles boletes verdes pels cargols, no podran posar les altres boletes de colors perquè creixin més ràpid les plantes, no podran fer això, no podran fer allò, s'ha de fer així, s'ha de fer això. Però tot i així, de vegades, observes que en algun moment fan servir algun petit químic, que és una cosa que s'hauria de controlar, i des d'aquí doncs faig una crida perquè d'alguna manera se'ls pugui continuar dient en aquests usuaris i usuàries de Can Dània que aquest Can Dània és un espai lliure d'aquests agroquímics, val? I que per tant ho han de fer tal com s'ha establert en un principi. S'ha de dir això, que molts estan supermotivats, que en tenen moltes ganes, que avui uns fan agafen ortigues, les posen amb aigua i fan allí un caldo d'ortigues per poder fer insecticides o per poder fer fertilitzants per la terra. Motivadíssims. Hi ha gent que fa el seu propi sabó a casa, llavors ho fa servir, vull dir, aquest producte el dilueix amb aigua i ho fa servir pel pugó. Vull dir, saben moltes coses, te n'ensenyen un munt més. Però, a veure, també hi ha una part pues, que continuen pensant que és molt més ràpid de l'altra manera, llavors a poc pues, nosaltres els fem encaminar cap a l'agricultura ecològica. No és senzill, hem de pensar que als anys 60 i 70 hi va haver un boom de fitosanitaris, ho dic per mon pare, per exemple, que amb ell li pagaven cursos a Madrid i amb ell i amb molts pagesos i els tenien allà a pan i cuchillo, saps? Mentre els ensenyaven com havien d'aplicar aquests productes i els tornaven aquí amb la titulació i amb tot après i llavors, clar, tiraven, o sigui, posaven moltíssims fitosanitaris doncs, perquè així és com els hi van ensenyar i com van pensar que ho havien de fer en aquell moment. Però ara, ja et dic, ara les coses han canviat. Sí que continuen tenint molta força aquestes grans empreses multinacionals que tenen això, els drets reservats d'algunes llavors, que tenen, ja sabeu, els transgènics i tot això, que tenen superfitosanitaris, com el glifosat, com no sé què, com no sé quantos, però ja ho veieu, notícies i més notícies dient que, bueno, que s'ha acabat l'aplicació de glifosats, aquí a Torredembarra en som un exemple, i que s'ha acabat l'aplicació de segons quins productes químics que ens poden fer molt de mal, i que han fet molt de mal, sobretot, ja ho sabeu, als països del tercer món, que és on menys es controla i on més problemes hi poden arribar a haver per una mala gestió de polítics i de gent que està al poder.
Doncs amb l'Anna Arall hem obert aquesta secció de Medi Ambient a Carrer Major i bé, amb aquest petit tastet sobre l'agricultura ecològica, nosaltres des d'aquí, des d'Ona la Torre, continuarem amb aquesta secció oferint-vos consells i parlant de Medi Ambient i del nostre entorn, que cal cuidar-lo, Marina.
Et deixem aquí aprenent encara més sobre com cultivar ecològicament, Carol?
Oi, sí, s'ha de saber, s'ha d'aprendre, eh?
Què has après avui, va? Què t'han ensenyat ja?
Doncs que hi ha certs productes que es poden tirar, però que no són químics i, per tant, no fan mal a la terra. Algun producte sí que es pot tirar, però s'ha de fer ben fet. Doncs... Jo pensava, no es pot tirar res, doncs sí.
Sí, bueno...
No ho has après tan bé, que t'han de rectificar, Carol.
Ara m'hi quedo una estona.
Ara queda't una estona més i quan tornis esperem que ens portis tomàquets, enciams, tot això, i amb l'oli d'avui de l'Arnau, que estava fent un tas d'olis, puguem fer una bona amanida aquí al carrer Major.
Ja tenim dinar.
Ja tenim dinar. Moltes gràcies, Carol, des d'Ona la Torre.
A veure...
Moltes gràcies a tots els companys de totes les emissores, al Jesús Sarmiento, al Josep Ardila, l'Alba Nebot, al Toni Escoda, el nostre tècnic, al Toni Mateos, al Marc Pérez, a l'Ariadna de la Calle i al nostre director Quim Espinosa per un dia més de Carrer Major. Nosaltres tornarem demà amb molta més informació, com cada matí. També parlarem de les festes de Sant Roc d'aquí de Tarragona i també parlarem de les protestes que han organitzat els clubs ciclistes arran de la mort dels dos ciclistes a Montbrió el cap de setmana passat. Moltes gràcies, un dia més i fins demà.
Has escoltat Carrer Major, un programa fet des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ona la Torre, Ràdio La Selva, Ràdio Hospitalet de l'Infant i La Nova Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.